i es reserva el dret de reclamar els seus drets contractuals. Hem arribat així a les 9 i 4 minuts. Més notícies al punt de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Comença Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell, amb Xisco Nadal. Your eyes are full of hesitation. She makes me wonder if you know what you are looking for. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. Try me once, you'll beg for more.
Molt bon vespre i sigueu benvinguts a Albercocs i Cireres, el programa de Pinyol Vermell d'IB3 Ràdio. Avui rebrem la visita d'una veu molt coneguda per als oients d'IB3 Ràdio. Ana Carme Moreno, l'escoltau cada dia als informatius d'aquesta casa, però durant una estona li han demanat que mudi de pell i que es deixi entrevistar, en aquest cas, com a escriptora, perquè Ana Carme Moreno ha publicat Que Nostra, el seu segon recull de relats, i també n'ha coordinat un altre de projecte de relats en pandèmia i ve a presentar-nos el Lletxerrà, de literatura, d'informació i de tot allò que ella vulgui contar o explicar, que per això és una de les reines del pòquer radiofònic que vos hem preparat avui vespre. I a la segona part del programa celebrarem el Dia de les Visibilitats Lèsbiques, tot recordant la figura de Virginia Woolf, la traductora Dolors Udina, que acaba de publicar una actualització de la senyora Dalloway, un dels fluxos de la consciència més famosos de la història de la literatura universal. Dues autores amb mons particulars, dues dones amb una cambra pròpia, a qui avui escoltarem en aquesta horeta de ràdio que començam just ara.
Me gustaría ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra, todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo. Pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando.
La nostra primera convidada va néixer a Sauva el 1979 i es va donar a conèixer el món de les lletres el 2016 amb un recull que es deia Potser serà demà. I ara acaba de publicar Que Nostra, una nova tongada de 8 relats on confirma la seva traça literària i la seva minuciositat en la descripció de situacions i sentiments. I jo vos conto això de la minuciositat perquè vos he de confessar que coincideix amb ella a moltes rodes de premsa i vos puc assegurar que és una de les persones més acurades a l'hora de prendre notes que he vist mai en molts anys de feina. I aquest gust pel detall s'evidencia a moltes de les pàgines d'aquest Que Nostra, de que ara xerrarem. I ja és un plaer saludar-la, Carme Moreno. benvinguda a Obercots i Cireres, i per dir-te de qualque manera, benvinguda a casa teva, perquè demà tornaràs aquí, sí. Com estàs?
Molt bé, Xisco, bon vespre.
Encantat de saludar-te. Avui et de l'altre costat. No sé si t'agrada molt aquest canvi de papers.
És més fàcil fer preguntes.
Vols quedar amb això,
sí,
no?
Sí, més fàcil, més fàcil. Sempre hi ha com aquesta inseguretat, també, a vegades. No sé si hi ha el que te comentava, un pot de síndrome d'aquest de s'impostora, de dir, uf, no estic a l'alçada.
El llevarem aviat, aquest síndrome de l'impostora, eh? I ara estic convençudíssim que els oients ho entendran tot d'una. Per cert, abans de xerrar de literatura, de llibres i de tot, jo te vaig demanar que triassis dues cançons. I una ha estat aquesta Perra, de Rigoberta Bandini. I per situar-nos, jo mai hagués imaginat que en Carme Moreno, jo que t'escolti, que vos coneixem a mi molt bé, a mi mai se m'hagués acudit que me triassis Perra per arrencar. Per tant, per què aquesta cançó i per què Rigoberta Bandini?
M'agrada molt, és una dona que m'adona molt, m'estimula, m'adona molta vitalitat, tant que un dia, quan la vaig descobrir, fins i tot jo que som de caminar a poc, me vaig posar a córrer per part de la Riera, no t'he dit més, o sigui, imagina't, sí, m'estimula. I aquesta cançó, perquè xerra com a de sensietat, no?, d'aquest sentiment, de les males emocions, que són temes que jo crec que mos costa a vegades, no?, expressar o dir, pues mira, estic trista o estic ansiosa, i que una cançó xerri d'això, dic olé.
Seria una bona banda sonora per esteu que a nostre, en Rigoberta Bandini?
Podria ser per aventura, per qualcun de relats, sí, per qualcun de relats que ja em pot, sí, sí, podria ser. Hi ha bastant d'oscuritat, no?, en el que a nostre, a vegades, jo crec, en qualcun d'aquests personatges. No és que ho estiguin passant massa bé, són persones a vegades que se senten totes soles, que transiten per depressions, per exemple. Sí, podria funcionar.
És que això està molt de moda, de posar banda sonora en els llibres i fer playlists, no sé si t'ho has plantejat. Ho dic perquè fa un parell de mesos vàrem entrevistant en Pedro Torrijos, precisament aquí, en Brassà Torrijos, i ell mos contava que la seva dona li havia suggerit que en els seus fils de Twitter posat sempre banda sonora, i que des d'aquell moment sempre posava una cançó per arrencar. I troc que també llegia música de fons, a mi me despista molt, però, per exemple, Naina Núñez, la meva productora, que és capaç de concentrar-se, ella la podries enviar a la guerra d'Ucraïna i seria capaç de llegir les obres completes de Chekhov, perquè ella crea un microcosmos particular. Per tant, per gent com ella, troc que la banda sonora va molt bé. Però bé, jo ho deixo introducció. Te vas donar a conèixer el 2016, amb aquest pot se serà demà, i ara ja has tornat en que nostre. Quan repeteixes l'experiència literària, Carme, vol dir que ja era més que una provatura i que ara ja has anat trobant una veu pròpia? I que això que tu deies de la síndrome de l'impostora se t'ha passat una mica i ja has anat trobant la teva manera d'expressar-te?
Sí, aquí jo crec que està com a més acurat i més afinat en el que nostre. El primer llibre, Per aventura serà demà, hi havia dues parts, una més inspirada en Àfrica, en qualque viatge que vaig fer a Àfrica, i una més de personatges d'aquí, però era com a més una mescladissa de diferents idees. I quan vaig acabar d'escriure aquest llibre i el vaig publicar, vaig pensar que Per aventura volia seguir, però vaig com acotar més el tema i vaig pensar més. Abans era com escriure per escriure, haver escrit d'aquí i d'allà, i crec que eren uns relats com a col·locats de manera més desordenada, un llibre. I aquí crec que hi ha com a més una unió. Sí que són històries molt diferents i són personatges molt diferents, però sí que Per aventura hi ha com a una unió, sí, una cosa una més lineal, més, sí.
Aquesta unió podria ser Escà Nostra, que és el que dona títol en el llibre, perquè moltes vegades, jo què sé, Pens em semblava de ser i altres contes, de Narrador Eda, o La meva Cristina i altres contes. Sempre hi havia el conte que dona títol en el recull. En canvi, tu has defugit d'això i no hi ha cap relat que es digui Escà Nostra. Era com un hashtag perquè la gent entengués que serien històries d'aquí, que aquest seria el leitmotiv, sí, que lligaria els vuit relats.
Sí, exactament, perquè jo crec que si el llegeixes són històries que per aventura li te pot contar el teu cosí o el teu amic, o li ha passat a la veïnada de la cantonada. Són històries molt de gent com tu i com jo, no? I com que m'agrada molt indagar en la part psicològica, i és això, com a cercar aquesta cosa, no? Aquests sentiments, aquestes emocions que tot tenim. Sí, podria anar per aquí la cosa.
Ha sortit ja un parell de vegades la paraula emocions, la paraula sentiments en aquesta entrevista, i llegint i preparant aquesta trobada, he descobert que quan anaves a l'institut escrivies poesia. No sé si aquestes plaguetes estan guardades a qualque banda, i ara que ja tens editors i que ja te publiquen i que ja ets una lota que ja ten contactes, no sé si veurem aquesta obra esparsa poètica d'Anna Carme Moreno.
Que va, jo crec que és una obra que millor que quedi guardada en els quaderns. Però sí, sí, jo, i a més les meves amigues de l'institut m'ho recorden, que sempre me recorden escrivint i això, i tenc cosa guardada, tenc cosa guardada. Després ho vaig deixar de fer durant un temps, me va pegar més per la pintura, però ho vaig deixar i després vaig tornar a les lletres.
Allò que necessites és que podrien dir és que analitzar el teu talent. Tu saps que t'agrada ser artista, perquè clar, escriure no deixa de ser un art, també la pintura, i un any canalitzant cada temporada la millor manera que troba.
Així com podem, sí. També un poc es per ventura serà demà va sortir perquè jo vaig fer amb la Televisió de Mallorca, quan existia, me'n vaig anar a fer un reportatge per cròniques en el Sàhara ocupat. Perquè és com aquest interès de cercar coses diferents, o m'interessava aquesta qüestió i me'n vaig anar amb un càmera de freelance, m'ho vàrem anar i va ser una experiència superinteressant. I jo en aquell moment estava com molt engrescada pel món del documental i pensava fins i tot fer qualque història africana, de qual que africà que ha migrat aquí, de contar la seva història d'aquí, i després anar i veure com la seva família vivia allà. Però en aquell moment era temps de crisi econòmica, i dic, això no m'ho compraran. I serà caríssim si ho hem de fer nosaltres. I d'aquí vaig pensar, i si començo jo a escriure, perquè clar, escriure és molt, no? Amb un llapis, un ordenador, un full, és gratis, o sigui, te surt, és molt fàcil. I a partir d'aquí vaig dir, idò, vinga, me poso a escriure. I vaig començar amb una història humana, que no la tenc, que està, és un esbós, i és una història d'un migrant, que és un amic meu, que va venir aquí en Pastera, i és com aquest interès, no?, de sempre estar contant històries de qualque manera.
Que ja fies, és allò que fas a la teva feina,
sí.
Desperiodir-me, d'estar en sos ulls vius per saber què és notícia i què no.
Clar, aquí la diferència és la ficció, no? Vull dir, la diferència és la ficció de que tu t'inventes els mons i tens, també el que m'agrada molt de l'escriptura és aquesta llibertat absoluta, no?, de poder crear el que vulguis.
I no està obligada, no?,
exacte,
a una actualitat diària,
sí,
que potser hi ha notícies que no t'agrada contar, i el manco aquí tu ets madona,
sí,
del teu univers. Tu ara has parlat d'aquest documental que no va sortir, que era un intent, que tu volies fer un documental. També crec que t'havies d'apuntar a un taller d'escriptura creativa literant amb Felipe Hernández, i a partir d'aquí va ser com si recuperassis, no?, si il·lusió, les ganes d'escriure. Com se va coure tot plegat? Perquè relats, alguns van aparèixer a una revista, i després ja li vas donar forma de corpus literari, però en quin moment a Carme Moreno se va despertar i va dir, jo he de tornar a escriure, hem de tornar a un altre pic a posar negre sobre blanc, això que m'ha passat pel cap.
Quan vaig decidir, sí, va ser un poc en aquest moment de la transició aquesta de dir, no me fico en el món documental perquè era un moment difícil, complicat, i va ser llavors que vaig dir en aquest moment, devia ser 2014, pot ser, 2014, més o manco, que vaig començar amb aquest taller amb en Felipe, que és una persona molt estimulant. Té molt de bagatge, escriu molt bé i mos va donar moltes idees. I era un moment també molt creatiu, perquè cada setmana havies d'estar com a pensant i ara què faig? I a més ell te dona eines, me va ensenyar també molta estructura, que són també coses interessants. Si t'ho expliquen, a part de llegir, si tens qualcú que te dona quatre eines, és molt interessant.
Home, al contrari, una mica és que anar més literari, no? És a dir, s'estructura, sabrà com has d'anar col·locant els pensaments perquè passin a la lletra que se pugui seguir, se pugui llegir. M'imagino que deu ser interessant. Dos llibres, dos reculls de relats. Molta de gent ho considera un gènere menor, però jo t'he llegit un parell d'entrevistes que tu dius que no, que tu és un gènere en el qual t'hi sents molt còmode. I jo, m'ha vengut en escap, eh? Jo penso, quan xerran de contes com a gènere menor, Rodoreda, Dorothy Parker, en Pa Moliner, o per exemple Alice Munro, que després parlarem amb Dolors Udina, que és la seva traductora en el català. Què és allò que t'aporta tu, es conte, relat breu? T'agrada perquè te permet en petites dosis anar condensant moltes històries? O com va la cosa?
Sí, jo crec que seria això. I també m'agrada que tampoc ho contes tot. És com que contes com una... Sí, de tota la història, un trosset, i contes una part. Seria, jo crec, que la manera com te podria explicar.
I deixes finestres obertes, perquè siguis lector que vaig omplir aquests espais en blanc,
sí,
i que reflexioni, que pensi. Perquè jo això, llegint, parlant amb gent que també s'ha llegit aquest Ca Nostra, és el que diu tothom. La Carme Moreno te deixa pensant. Quan acaba cada relat, sempre hi pot haver com moltes possibilitats de com continuen. T'agrada suscitar aquest desig de continuar la història en els teus lectors?
Sí, a més jo crec que tinc un problema en els finals que sempre m'acosta, dic, i ara això com ho cap? I per ventura a vegades crec que hi ha qualque acabament que es cap massa brusc, massa brusc, i jo li veig una cosa que a vegades dic, ui, això, els finals m'acosten, si t'he de dir la veritat, m'acosten.
Molt a punt, Carme Moreno, una autora que li costen els finals, ho dic per quan se comenci a fer sa tesi sobre sa teva obra, vull que aquesta entrevista serveixi també com a material de documentació. També qualque entrevista has dit que escrius per necessitat, per treure fantasmes fora i sobretot d'una manera impulsiva i ràpida. Com arranca aquest motoret? Perquè, clar, si has de... Tu que tot el dia estàs contant coses i històries i notícies i vetes ràdio, si encara quan t'arribes a casa continues tenint la necessitat d'explicar històries i treure fantasmes, tu has estat tot el dia en soquepet que no tu.
Clar, la rapidesa me ve del món del periodisme, que han de fer molta via a l'hora de contar històries, i més a la ràdio a vegades estàs a una roda de premsa o cobrint qualque cosa i dius, és que tenc 15 minuts per acabar d'escoltar això que passa, de saber, de mirar això que passa o d'escoltar aquesta declaració, escriure i amollar-ho. I clar, això te dona també molt de... te dona molta rapidesa, no? I experiència. I me ve una mica d'aquí. Me ve una mica d'aquí i després que ara he perdut el fil. Ara, sí.
No, parlava de la rapidesa i això de treure fantasmes, que m'ha sorprès, que també l'escriptura també té aquest punt terapèutic, en qualque manera, i
sí,
de vegades.
Sí, té aquest punt terapèutic.
Tens un punt terapèutic per tu, t'agrada escriure per el manco, explicar-te el món i deu ser una manera de tirar cap endavant, també. Perquè l'escriptura a vegades ajuda a centrar-te, a centrar idees i pensaments que en el millor moment determinat te passen pel cap, escrits, semblen manco problemes. El manco m'hi passa, quan jo...
Sí.
Me passa la llista de la compra i me passa també a vegades quan tens tantes coses dins el cap, posar-les a una llista i anar tatxant allò que te molesta, a mi m'ajuda molt.
Sí, en el sentit terapèutic, clar, aquest, el Ca Nostra no són històries que m'hagin passat a jo, és ficció, però de qualque manera sí que el que m'ha passat a jo, el que m'ha passat a la gent del meu voltant, sí que de qualque manera jo veig d'aquestes coses. Per exemple, el relat de No estàs tota sola, que és una història de violència masclista amb molta llunyania, jo sí que fa més d'una dècada vaig ser víctima de violència masclista i, clar, de qualque manera... És per això, és terapèutic per jo en el sentit de que m'ajuda a treure aquells traumes o circumstàncies o situacions complicades, i és per aquí que m'ajuda a alliberar.
Tu ara has citat aquest relat, t'he de dir que a mi hi ha algunes frases que jo són de subratllar, me sap greu, jo pintes llibres, com que total mal que ets jo, si està pintat és meu. Parlant de la protagonista de relat, hi ha una frase que m'ha encantat, que dius, en el més profund de la seva ànima devia guardar algun petit record d'aquella època, d'alguna de les carícies que per ventura sa mare biològica li va donar. Clar, quan te trobes ja només en dues frases que te descriuen un personatge totalment desnortat, tot sol, i que damunt després descobreixes tot el problema que té, trobo que és una molt bona manera d'introduir la problemàtica. Això també del món del periodisme. Ja has contat moltes històries d'aquest tipus, t'ha tocat anar a moltes rodes de premsa, explicar moltes morts de dona, i m'imagino que és inevitable que això no amari la teva creació literària.
Clar, és que jo crec que és una sort fer feina de periodista perquè te permet estar en contacte en la realitat, en el que passa, en els problemes de la societat actual. I de qualque manera, d'aquí veus i t'enriqueixes. A mi és una font d'inspiració, de qualque manera. El darrer relat, per exemple, també una història de confiança, està inspirat amb la història, vaig cobrir el cas Nos, i està inspirat també, vaig dir, quan va acabar vaig dir, crec que seria com interessant fer una història des de la distància també, però de aquesta dona que no sap que fa el seu home en els negocis d'esport, i d'on poc que tenirien estirs per aquí. Jo crec que sí, que Jo, en el meu cas, m'enriqueix molt el periodisme.
Hem parlat de la primera història, de No he estat sola, hem anat en el final, amb aquesta història de confiança, i després també has fet una cosa que a mi m'agrada molt, que és aquest díptic, no? Que és com les dues cares d'una mateixa història, allò que crec que va ser en García Márquez, que ho va dir a Crónica d'una merda anunciada, que li van dir, lo que sea, cuéntalo mucho. I, en canvi, tu, en aquest cas, mos dones la perspectiva de Nelly i d'en David, que serien els dos protagonistes. Jo he parlat d'aquest relat amb una persona que ara saludarem i me diu, allò bo que tenen a Carme Moreno és que tot allò que conta te pega pessigades en el cor perquè t'ha pogut passar a tu. I te sents molt, molt identificada. Li anava a donar pas després, però com que justament ha caigut com un bunyol a Tassamel, així com és ella. Marta Rezález, molt bon vespre.
Molt bon vespre, estimats.
Encantat
tot dos, tot tres i tot quatre. Productors, tècnics...
I tota l'audiència d'Ivetres, ara no me facis orfe del teu amor, allò més important que tenim en aquesta ràdio, que són els oients.
Efectivamente.
No, ara jo, com estàs? Jo ara deia que justament has arribat quan parlàvem d'Eli i David, i tu avui ara vas a m'has escrit un missatge i m'has dit, Xisco, a mi un dels relats que més me va agradar va ser aquest de Nelly. I sobretot, jo m'he quedat amb aquesta frase que me vas dir ahir quan te vaig convidar en el programa, que me deies que en Carme Moreno sabia anar en el vora viu, que te sabia tocar. Perquè ella arriba a explicar situacions que tots han pogut viure un moment o un altre, perquè tots ens han deixat o tots han deixat qualque vegada, Cerezales.
És un poc punyetera en Carme Moreno, perquè sap què passa? Que escriu les coses d'una manera molt directa, molt clara, molt dura, diria jo. Dura, però dura no en un sentit pejoratiu, sinó que talment com passen, no? I això te fa com a agrura, saps? Dius tu, joder, això m'ha passat a mi. O, clar, jo conec en Carme, i això que contava fa uns minuts, no? Que, evidentment, són històries de ficció a casa nostra, però sí que hi ha cosetes, petits punts que li han passat a ella, o que m'han passat a mi, o que, saps, gent de seu voltant, i que jo hi ha algunes coses que conec, que sé que d'on venen, no? I és divertit, o sigui, és divertit i també és cru, però bé, és necessari. No sempre has de llegir un llibre per riure i de happy endings i coses d'aquestes.
Ai, és com aquella pel·lícula de... Crec que és del senyor i la senyora Smith, que va ser on en Brad Pitt se va conèixer en Angelina Jolie.
Correcte.
Ara flipen els referents que estic citant de bona Carme Moreno, és a dir, passant de sot cultur en el patató. Però deien que si era un final feliç és que el final encara no havia arribat, no?
Clar.
Perquè la infelicitat forma part del nostre ADN i sobretot del nostre dia a dia.
I una cosa important, sense aquell final no hi ha un altre començament feliç. I això de vegades no ho pensam, no? I jo, per exemple, quan llegeix aquestes coses que escriu una Carme, sempre quan acaba, per exemple, no sempre, però moltes vegades quan acaba el relat, la història, dius tu, fotre, i per què no l'has fet acabar d'una altra manera, no? Que jo som així més happy flower. I, bueno, Carme ho és molt happy flower, la seva vida personal, però no és escriptura, ella és crua, és realista, no? I dic jo, per què no ha escrit un final guapíssim? Tanmateix s'ho està inventant, que no, diries tu, pot ser.
No me recrees millor dels mons possibles.
Clar, però després dius, i quin doi? Això passa. Allò que hem d'aprendre, realment, ara a nivell psicològic, no? A nivell cultural, és a pair bé els finals perquè no tenen per què ser tan dolents, sinó que és que allò bo que hi havia s'ha acabat i vendrà una cosa més bona. I no vendrà mai una cosa més bona si no s'acaba la que tenim dolenta a casa nostra. Què tal? M'ha quedat brodat, tu.
Sí, a mi m'ha vengut en escat la cançó aquella de Lara Fabián, Otro amor vendrà, perquè clar, sí, has de patir perquè arribin coses bones. No sé, Carme Moreno, si t'hi sents identificada en les paraules d'Anna Marta Rezález, que recorda'm, te va presentar el llibre amb bècit de participació allà que en el Cove, que vol veure-ho quedar, que hi havia gent de fora.
Sí.
M'imagino que com a escriptora, que tanta de gent s'apuntarà a la presentació, t'hi sent reconeguda?
Sí. Jo també tinc molt d'interès en la psicologia. Supos que d'aquí també me ve aquest interès amb aquest filar prim en les emocions. En les emocions, en la part psicològica. Sí, i me surt així perquè no sé, no ho sabria fer d'una altra manera. Saps què t'ho vull dir?
No, això que ha dit na Mar, que són històries sí. que podem veure cada dia, això de que nostra, a mi és de Racine, jo que som veïnat de Pere Garau, des que el vaig llegir, vaig a fer una volta per plaça diferent, perquè molts dels atlots que estan fent feina allà donant suport podrien ser els protagonistes del teu relat, que té una família al Senegal i que viu aquí i que intenta enviar ajuda, però que el que hagi a la fi viu un altre país i la seva vida continua. I és que la vida és molt punyetera, anava a dir quebrona, però en aquesta hora encara jo fins les 10, menys quart, no me permet dir males paraules a Iberta Ràdio.
Està que... com en tot món, en Racine, no? Aquí, que ningú no s'acaba de trobar, i allà. I aquí intenta encaixar i no encaixa.
A mi en Racine m'encanta. Aquest relat m'agraden tots, però aquest m'agrada...
I que connecta molt, ens té, que connecta molt, Mar, en l'obra anterior de la Carme, que també té...
Per ventura serà demà, és un llibre que m'encanta. A mi m'encanta particularment. Aquest també m'agrada molt, és molt diferent, evidentment, però la Carme té una relació amb Àfrica que, tot i que ella diu, no, ara fa una estona la sentia, no?, que te contava. No, jo vaig fer uns quants viatges a l'Àfrica i tal, però aquell continent... li ha quedat de dins, en Carme. Perquè cosa que escrigui surt per qualque banda, saps? I perquè en Carme té una cosa, quan escriu ficció, que no sé si és comuna a tots els periodistes o no ho sé, però que sempre a cada relat seu hi ha una reivindicació. Una o diverses reivindicacions. I, per exemple, quan xerra d'Àfrica, xerra d'aquella bellesa d'Àfrica, aquella bellesa, per exemple, en aquest cas de Racine, és un relat tendre, també, perquè xerra d'aquell home, no?, i és un tio que al final l'estimes, en Racine, perquè t'emociona, no?, el seu periple i t'emociona sa vida que du aquí, i també ella aprofita també per això, per reivindicar el benestar dels nouvinguts, no?, que és això... allò que hauria de passar sempre, i no sempre passa. I quan xerra, per exemple, de Nelly, xerra de la dignitat d'una dona, la dignitat d'una dona en una relació de parella. I, saps, sempre reivindica qualque cosa, cosa socialment reivindicable.
Ara que dius això de les reivindicacions, Mar, en aquells llibres, en aquests relats, volia dir, en aquell llibre, sobretot els protagonistes, els grans protagonistes, són dones. Ah. M'imagino que també és una manera de reivindicar Carme Moreno el paper de la dona en la nostra societat i en el nostre dia a dia com a dona escriptora. M'imagino que és totalment cercat, no ha estat casualitat.
Sí, a més veig que crec que els personatges femenins me surten millor. Com que no sé per què conec millor més en les emocions, o ho veig més... que està més ben filat. No sé si Namà pensa el mateix, però crec que els personatges femenins... No
sé. Jo crec que sí. Però no perquè tinguis més destresa en descriure allò que sentim les dones, sinó perquè t'interessa, jo crec que, tu descrius igual de bé els temes dels homes, però crec que és aquesta ganes que tens tu sempre de reivindicar els drets de les dones, allò que te fa ser més pulcre, molt més prima a les dones. No és que te surti més bé, és que crec que tu ho fas més perquè vols. Perquè ho vols fer, perquè quan xerres de... Per exemple, el relat d'en David, no?, a Can Nostre, està bé, o sigui, està... però que passa que t'interessa... Crec que t'interessa un poc manco allò que li passa, no? Perquè en aquest cas, qui ho passa pitjor és ella. I això, ella sempre...
Mar Cerezález, t'he de dir una cosa, que més que presentar-te com a Mar Cerezález periodista, estic per tornar enrere i presentar-te com a Mar Cerezález Moreníver, perquè jo no sé si estic parlant amb una fan o amb una presentadora o amb una nova literata, perquè ara tancaré aquest capítol de Can Nostre, perquè en Carme Moreno també ha estat la coordinadora de Prova de Foc, Relats de Pandèmia, on ha reunit en allò que podríem dir la nova narrativa illenca, perquè has fet com una espècie de pizzicato d'aquí d'allà. Carme, com ha estat la selecció de personal? Perquè en aquell llibre hi ha a Lourdes Durán, hi ha a Gemma Marchena, a Carme Moreno, que tu també escriu, a Cerezález, llavors també hi ha en Jaume Oliver, en Dan Piris, Marta Torres i també hi ha en Vidal i Llanes. Si mateix hi ha un bon floret d'escriptors en aquest nou llibre de relats que tu coordines.
Sí, tot va començar perquè després de Can Nostre, quan publiques, l'alegria és màxima. I vaig dir, jo he de seguir escrivint. Però, clar, tenc una nina de 3 anys, ara, naina, i vaig dir, dic, és impossible, no me puc plantejar escriure un llibre que ja a Can Nostre me va 2 anys, sense tenir infants, i vaig dir, això és molt complicat. I vaig dir, com ho puc fer? I a més, era un moment de la pandèmia, no? Estàvem xerrant de l'any 2020. Sí, dic això, com ho faig? A més, tenia com a moltes ganes d'escriure sobre la pandèmia, perquè jo que m'agrada tant el realisme aquest, dic això, aquí hi ha històries per tot. I vaig dir, la manera que se m'ha ocorre, dic, com que jo m'agrada relat, dic, si mos juntàssim un parell d'escriptors i escriptores d'aquí, podríem fer, jo crec, una cosa interessant. Cadascú els vaig dir, cadascú, que, o sigui, llibertat absoluta, simplement els vaig dir, no fem una cosa molt curta, sinó un relat amb una certa extensió, i que cadascú, llibertat absoluta per fer el que vulgui, i ha sortit un poc...
Tu els vas dir tantes,
prova de foc.
Tu els vas dir tantes paraules i tema pandèmia.
Sí.
A partir d'aquí ja, llibertat creativa.
Cadascú que faci volar s'imaginació.
I no vegeu allò que ha sortit. Ha sortit una cosa guapa, guapa, guapa. En sèrio, eh?
Clar, no. com a autora ara també, no sé si donar-te
tota la
credibilitat del
ho dic,
món.
Ho dic en tota la distància, tu sap ben bé que som incapaç de fer aquestes coses, però de promocionar el nostre preciós llibre. Però no, m'agradaria primer, per favor, si me deixeu donar-li les gràcies a la Carme, perquè les persones que, els escriptors que han fet prova de foc, tots són escriptors, tots han publicat ficció, llevat de mi, que jo només he publicat notícies, reportatges, coses d'aquestes, no? M'encanta escriure, però no he publicat mai. Res d'això, i la Carme ha estat una valenta que m'ha inclòs en aquesta proposta. Imagineu-vos com és el cap de la Carme, és un brollador així constant. I com que en aquest moment, clar, naina i tal, no tenia temps d'escriure més, doncs dic, i muntaré un llibre comunitari. I això ha fet.
Però a mi, Cerezales, a mi em fascina, tu i jo que passàvem dels 40, que encara... Poquíssim, però que passats dels 40 encara mos quedin primeres vegades.
Perquè
de cada vegada són més espesses les oportunitats que tenim de fer coses noves. Que, per cert, el Gitarro per Sant Jordi, quart llibre més venut en català, en el Sant Jordi de Ciutat. I llavors m'agradaria comentar, Carme, en tu, per exemple, aquest tuit que va penjar Francina Armengol, presidenta del govern, en la collita que s'havia comprat ella per Sant Jordi, hi havia aquest prova de foc. No sé si vos esperàveu que la presidenta s'aturara la paradeta i s'endugués un llibre.
Per nosaltres, la rebuda ha estat tot una sorpresa, perquè, a més, quasi no hem fet publicitat. L'ha editat Balàfia Postals i, clar, i el llibre va arribar justet a les llibreries el divendres, un dia abans, i, clar, tampoc podíem fer massa publicitat perquè entre la crisi del paper, que mos ha anat justet que no mos agafàs, i tot el tema de la vaga del transport que mos ha afectat, no sabíem si tindríem el llibre, amb la qual cosa tampoc podíem fer molta promoció abans, i, no sé, ha estat com a molt increïble tot. Jo crec que la gràcia del llibre, també de prova de foc, és la diversitat, no? Que hi ha molta varietat i cadascun el seu estil mostra, s'ha inspirat en la pandèmia, i crec que també és la gràcia del llibre nostre.
Mira, una Carme mos va dir això, només que tingui vinculació amb la pandèmia, intentau fer una visió un poc diferent, i mireu quina cosa més meravellosa, que sense saber res de cap de nosaltres entre nosaltres, han sortit coses superdiferents. No hi ha un relat que s'assembli a un altre a nivell de visió, ni res, no s'assemblen en res. I, bueno, és interessant. Jo crec que la gent l'ha comprat tant perquè té com un magnetisme, tu saps, aquest magnetisme que tenen algunes coses inanimades, i ha cridat. I només és el principi del periple. Carme, conta-li en aquest home anat.
Tota la història, no? Perquè arribàs aquí, vols dir?
No, dic que comença ara.
Ah, sí.
Sant Jordi ja està només a sus i aquell llibre comença a caminar ara.
Sí, no, tenim moltes ganes de dur-lo per tot.
I sobretot que és una trobada d'amics. I de gent que vos coneixeu i que molts se dediquen en el nostre món, aquest de la comunicació, i que cada presentació deu ser una festa. Per tant, m'imagino que per això hi ha tantes ganes de presentar-lo.
Sí, jo és que crec que estic tot molt suggerent. El títol va ser idea de na mà, és molt suggerent, perquè, clar, dius, i com ho titulam en això? Perquè els relats són tan diversos i toquen temes tan diversos que trobar un títol, no?, i que també te dugui a pensar en la pandèmia, i troques un títol molt, molt suggerent, prova de foc. I és fantàstic, això, és fantàstic.
I a més, és interessant perquè som persones que hem escrit i que tot arreu de les illes, llevat de Formentera, aquí encara mos falta, però saps? És super xulo, hem d'anar, i a més el presentarem a Mallorca a final de maig, fer una presentació, clar, hem firmat a Sant Jordi, per cert, super, super emocionant, per jo estic encara tremolant.
Me fascina Cerezales, perquè és que fa temps que no passes per la ràdio, però no has perdut ni agilitat ni capacitat d'autopromoció, perquè sense fer-te cap pregunta
ha anat
una meravella, ja tenim la presentació a Mallorca, només ha faltat donar un número de compte, aquí són 9 de 300 euros per comprar-nos els llibres.
Per d'aquí 30 segons.
Estic fascinat.
No, però és que estic molt, molt emocionada i molt il·lusionada. És increïble, això que deies tu abans, ara me posaré seriosa, que en els 40 i jo dijous en faig 46 i he fet moltes coses afortunadament en aquesta vida, n'he fetes moltes, i ara bé, ho sabeu, pues, periodisme s'ha quedat aturat per jo, tinc una incapacitat laboral degut al meu físic que m'he de cuidar, i per jo això de l'escriptura ha estat un renéixer, i aquest llibre, no sé, s'ha enlairat molt bé, i hi ha més projectes, i na Carme també té més projectes, té un llibre, té un conte infantil molt, molt guai. Molt
guai. Sou com a dones del Renaixement, no aturau d'un projecte.
No ho
projecte.
Teníem preparat, això.
En surt un altre, Carme Moreno.
És que, Xisco, has de crear, has d'estar... Ara dic, és això, ara no tens temps de... Bé, te contaré la història de què conta. Jo tinc menopausa precoç, Naina va néixer a través d'un procés d'ovodonació i li volia explicar a Naina com va néixer, d'on surt, i quina millor manera que a través d'un conte, perquè els contes són meravellosos pels nins. I vaig començar, i després de Can Nostre vaig dir, idò, vinga, mos posarem a fer el conte. I el conte infantil, ara mateix, que com que tenen poc temps, és una bona cosa, perquè quasi hi ha hagut trossets que els he fet en Naina, els he creat en Naina. Perquè te poses amb ella, fas dibuixets, crees història i ja l'enganxes, i després haver polit jo tota sola. És el que ara me permet, com que tenen poc temps, fer aquestes cosetes.
Idò, n'estarem pendents. Marta Cerezales, com sempre, un plaer escoltar-te. Veig que segueixes en forma absoluta. Per tant, ja supos que xerrarem, ara que has encetat aquest camí com a escriptora. Una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres, una abraçada fortíssima.
I Carme Moreno, moltes gràcies. Enhorabona per aquest Que Nostre, que és aquell llibre de relats que has fet tu, aquesta pla que ha publicat per Miquel Costa, editor Ibisanc, que és, ja ho dic, jo el recomano, són 8 relats que vos faran pensar i sobretot vos faran gaudir, i llavors també per aquesta prova de foc, relats de pandèmia, que acaba de sortir d'esforn i que ha estat un exitarro a Sant Jordi.
Sí.
Anar bé, s'entrevista, tu que en el començament passava tanta pena, 21:41. Ja 35 minuts de ràdio han volat.
Una conversa entre mits.
Això és més que una crònica de d'infos.
Sí, sí, sí.
Ha anat molt millor. Carme, com sempre, un plaer. Gràcies, guapa.
Vinga, moltes gràcies.
Adéu. I ara ha arribat el moment de fer una aturadeta musical, que per cert, que ens l'ha triada na Carme, ara l'escoltareu, que ja ha triat en Zetangana. En tornar, ja tindrem en connexió de l'Osudina, traductora de Virginia Woolf, en qui comentarem aquesta nova versió que ella ha feta de la senyora Dalloway. Però abans, com vos recordam cada setmana, ja sabeu que podeu adreçar-vos en aquest programa des de múltiples vessants, per Facebook, si no Twitter, a l'adreça @ubercotsib3 i amb el hashtag ubercotsicireres. També podeu enviar missatges de WhatsApp en el 646-934-501. O si vos animau i voleu telefonar, 971-13-99-00, que és el número d'IB3. I aquesta Macedònia des dimarts, avui la farem possible Naina Núñez a la producció, Miqui Fiol, el control tècnic, Joan Trias, que ens ha fet l'assessoria musical, i jo mateix, Xisco Nadal, a la direcció i presentació. Com vos deia, ara són una mica de fer tanga gentilesa de na Carme Moreno, que ha triat aquest Demasiadas Mujeres, i tot una tornam amb més ubercots i més cireres.
No he olvidado el olor de la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín, escuchando un tecno que me hacía empujarla como un animal, música del infierno que sonará el día de mi funeral. Aún me acuerdo de ti. Demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres, demasiadas mujeres. Demasiada mujer. Un WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen nada pa' ver si aún estás. Borracho en Miami, volando pa' la yo de vuelta a Madrid. Cuéntame cosas que no me hagan daño cuando volverás. qué hora por allí. No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre va, siempre estaría pa' mí.
Albercocs i Cireres, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Hasta el miércoles 27 de abril en Eroski, naranja balear granel a 1,29 euros kilo, pechuga de pollo granel o bandeja a 4,99 euros kilo, jamón cocido en su jugo El Pozo al corte a 7,95 euros kilo, salmón entero medio a 8,95 euros kilo. Supermercados Eroski, contigo.
Gràcies per acompanyar-nos una setmana més a Connexió Local, un programa que vos acosta a la feina de les ràdios locals de les Illes.
No érem gent que tingués molta experiència dins d'aquest món, i ha estat a fer-nos-hi, aprenent-ne molt abans de començar i aprenent-ne molt més després d'haver començat.
El paper té un futur de permanència una mica més, no?, que és digital inclús.
I trotges a ràdio és molt terapèutic.
Dijous, a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio. Amb Magda Cortés.
El moment més comentat d'aquesta edició dels Òscar l'han protagonitzat Will Smith i Chris Rock.
Ahora escucha la historia de mi vida y de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Cambió mi mood y la lié parda en los Oscars de Hollywood. Oh, oh.
Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'oasi.
A l'oeste de la sala bebía y reía aplaudiendo los chistes desde mi fila. Seguía el acto sin cansarme demasiado, pasando de quien ganaba al mejor decorado.
L'Oasi. El racó d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio.
A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, 106.8 de la FM.
Escoltant Albercocs i Cireres, el programa Tutti Frutti d'IB3 Ràdio.
La riba, ben a la vora del mar batallant, tindre la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i les de la sorra prenen un aire fidel i discret. No ens miraran, miraran noves rutes en l'esquart lent del copsador distret. No ens miraran.
Virginia Woolf va conrear la narrativa, l'assaig, la biografia i l'escriptura de diaris i va ser una revolucionària en la mescla de gèneres i en la introducció de noves tècniques narratives. I fa un parell d'anys, la BBC va recuperar una gravació de l'autora de 1937 que ens ha permès saber quina veu feia la gran Virginia Woolf. Escoltau.
Words, English words, full of echoes, memories, associations. They've been out and about on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields.
Alma mater del grup de Bloomsbury es va ficar unes pedres dins la butxaca i va acabar en la seva vida al riu Ouse, seria. No sé, ara li demanaré a Nadalosudina com ho he de pronunciar, als afores de Londres. I avui, dia de la visibilitat lèsbica, volem recordar la seva figura arran de la nova traducció que Nadalosudina ha fet de la senyora Dalloway. Nadalosudina, recordem, Premi Nacional de Traducció de l'any 2019. Dolors, benvinguda a Barcots i Cireres.
Hola, bona nit, gràcies.
Encantat de saludar-te. Tu que ets la reina de la traducció anglosaxona, com hauria de dir aquest riu? Riu Ouse?
Em sembla que ous, la O aquesta una mica ous, però vaja.
Ous, idò, com ous? Sí. Jo ara m'he complicat per res, hagués pogut dir ous i hagués pogut tirar cap endavant. És un plaer perquè ets una de les grans traductores en català de Virginia Woolf i dius que, a una entrevista que t'he llegit, has dit que ha traduït la senyora Dalloway ha estat una de les obres que més goig t'ha proporcionat. Això sí, per què ha estat, Dolors?
Ha estat perquè Virginia Woolf és un geni increïble, no? Llavors és difícil de llegir, d'entendre, de saber què t'està dient, però quan ho acabes descobrint et il·lumina molt, t'il·lumina, no? Vull dir que és una autora molt, molt, molt genial, que fa una literatura que t'arriba molt a l'ànima, encara que és difícil, precisament la dificultat et fa que et costi més, et fa que t'agradi més, no? Quan veus el que t'està dient és molt emocionant.
Acabes de publicar aquesta nova traducció, publicada a La Magrana, on tu has fet un epíleg que se diu Una reunió deliciosa a la senyora Dalloway, i dius que en aquest epíleg dius: a l'hora de traduir m'he deixat portar sobretot pel ritme del text, compost per la música callada dels pensaments dels personatges i per la música fragorosa del toc de les hores del Big Ben sobre la fressa del trànsit londinenc. Dolors, s'ha d'estimar un text per traduir-lo amb aquestes ganes i amb aquesta passió?
S'ha d'estimar, sí, s'ha, clar, s'ha d'estimar, perquè si no, amb les hores que t'hi passes i amb el que pateixes, s'ha d'estimar. És un text meravellós de ritme, precisament. El ritme és una de les coses més increïbles de la Virginia Woolf, que fa, o sigui, tu, clar, aquí llegim en català, no? Però si llegeixes en anglès i si sents llegir-lo en bon anglès, és increïble com et va portant el ritme de les paraules. O sigui, no és tan important gairebé el que t'està dient, sinó com t'ho està dient, no? Com et va portant a un estat de benestar literari totalment propi de Virginia Woolf, no?
Fins ara, Dolors, la traducció canònica era la que va fer fa mil anys, perquè és del 1900 i busques, si s'ha d'algut Jordana, autor, sí. Recorda'm, d'Una mena d'amor, que a mi és una novel·la que m'encanta. En què ha canviat la teva proposta, més enllà del llenguatge, que evidentment s'ha hagut d'actualitzar?
Sí, ha canviat. Sobretot, la traducció del César Jordan era molt bona. Però, clar, ha canviat les normes, les idees de traducció van canviant. Ell, per exemple, posava el Gran Ben, o sigui, traduïa el Big Ben, traduïa per Gran Ben. Els personatges es deien amb nom català, que també es traduïa, aquestes coses es traduïen, cosa que ara no es fa. I després, clar, quan ell va traduir aquesta novel·la, això del flux de pensament no ho havia fet ningú, vaja. Llavors això ell ho fa l'any 34, la traducció, i l'any encara no era una cosa, el flux de consciència, no em sortia abans la paraula, no era una cosa que es fes. Per tant, és difícil de traduir això, perquè et confon una mica a l'hora de fer de narrador, com si diguéssim, no? Aquesta novel·la no hi ha un narrador, sinó que són els diferents personatges que van enfilant els seus pensaments, no?, tots junts. I aleshores això és difícil. Ara, fa 100 anys després de Jordana, hem llegit bastant aquest tipus de literatura, que no hi ha narrador i que tots els personatges van formant la novel·la, no? Però llavors no era gens... No havia passat, vaja, i el Jordana va fer una gran feina, però realment es nota primer que el català ha evolucionat bastant, i després que... Això, no? Que no... Hi ha moments que es deixa portar per la veu d'un narrador, quan en aquesta novel·la no hi ha narrador.
Clar, tu ara comentaves això del flux de la consciència. Jo ho deia a la presentació, que ella va ser, diguéssim, pionera, sobretot amb moltes tècniques narratives, perquè gairebé ningú ho havia fet. I quan s'estudia això del flux de la consciència, la senyora Dalloway sempre surt a qualsevol... Jo, per exemple, jo vaig fer teoria de la literatura a la universitat, i també és un text que és molt complicat saber ben bé que és flux de la consciència, que és monòleg interior, perquè, clar, les fronteres, tot era tan nou, i encara ara que les fronteres queden un poc difuminades.
Sí, no, continua sent complicat. Quan ho tradueixes t'adones, no?, que hi ha moments que se t'escapa dir-ho com a narrador, perquè és complicat, però és una cosa, bueno, ho va fer Joyce i ho va fer ella, i després, bueno, després ja ho ha anat fent més gent, però és un tipus de literatura molt, molt experimental, no?, que és la gràcia de llegir Virginia Woolf és que ella no feia literatura normal, ella experimentava amb la literatura, per això té obres tan genials, no?
I Dolors, aquesta senyora Dalloway, recorda'm, publicada per La Magrana, en què ara conversam ara la seva traductora, en Dolors Udina, té un dels principis més reconocibles, m'atreviria a dir-te, de la història de la literatura, no?, aquest de la senyora Dalloway, va dir que ella mateixa compraria les flors.
Sí, sí.
Tu has traduït, en els grans de la literatura, però tot i així, quan t'enfrontes a un text com aquest, quan se supera el vertigen? Perquè a mi no traduir, a mi me diuen has de comentar o has de fer una peça a la ràdio de Virginia Woolf i de la senyora Dalloway i jo tindria genolls que me tremolarien. Per tant, no sé tu com has fet aquesta empresa de traduir-ho.
La veritat és que em va costar bastant entrar i anava traduint i anava pensant. Em sembla que no me'n sortiré, no? Perquè realment és que ja costa entendre-ho. O sigui, a l'hora de traduir-ho, per traduir-ho has d'entendre tot, no? Llavors, pateixes molt. Però també és veritat que arriba un moment que et sents part del llibre i ja, i perds la por. Perds la por potser sempre pensant, ai, 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 si me'n surto, però... Però vaja, que vas llegint el llibre, vas entrant-hi, vas traduint i vas... Bueno, no sé com ho fas, però al final te'n surts.
La presentació d'aquest llibre a Catalunya, crec que va ser a Barcelona, la va fer Sebastià Portell, que sí. Ha estat nomenat president dels escriptors en llengua catalana. I avui de matí, jo, que el tenc en el Twitter i el seguesc, en Sebastià ha fet una piulada on explicava el plaer, diu ell, de comprar-se un llibre de fons. És a dir, llibres que no són novetat i que rebostotges una mica i te'l pots comprar. Lligant-ho en la traducció de Jordana, aquest llibre era molt complicat de trobar en català. Havies d'anar a llibreries de vell, havies de trascar, i sobretot era una traducció que, com tu deies, havia quedat ancorada a les modes de traducció d'aquell moment.
Sí.
S'ha de tornar a traduir, Dolors, tu que te dediques en això, un clàssic, perquè torni a ser novetat, perquè torni a estar a la taula i a la prestatgeria de davant, i sortia a les llistes i mos animem a redescobrir-lo.
Sí, de fet la teoria és que cada 30 anys o cada generació, podem dir, ha de tenir la seva pròpia traducció, no? Perquè clar, va canviant, la manera de llegir va canviant i llavors està molt bé que hi hagi noves traduccions, noves maneres de veure. Normalment a cada nova traducció descobreixes coses noves, no? És reescriure el llibre, per tant, és tornar-lo a pensar d'alguna manera, no? Llavors, és important que hi hagi noves traduccions. Jo no sé si és obligatori, no sé si una traducció molt bona pot aguantar 100 anys. Segurament sí, però en principi és bo que es vagi retraduint, perquè això és una nova manera de llegir, de veure el món. Clar, el traductor té bastanta influència en el món, o sigui, influeix molt el món en què viu el traductor, no?, a l'hora de traduir. Llavors, clar, va canviant al llarg dels anys. I crec que sí, que és bo que hi hagi retraduccions.
Per cert, aquesta senyora Dalloway és una bona manera d'introduir-se al món de Virginia Woolf? O quan comences a veure tònica haurien de començar a poc, una mica homeopàticament, amb altres obres? Perquè si mateix, jo he de dir, que m'hi he enfrontat, encara no m'he trobat en Ulisses, de Joyce, que vendria a ser també com un altre cim, no?, d'aquests que dius que has de tenir com moltes ganes i, sobretot, molta concentració. La senyora Dalloway, ets la millor manera d'arribar a Virginia Woolf o tu proposaries un altre canon, una altra manera de conèixer l'autora?
Jo crec que tots els llibres de Virginia Woolf són difícils. Per tant, des del meu punt de vista, però clar, no sóc imparcial, perquè...
Dolors Udina, dos punts. Comencis per on comencis, Virginia Woolf, serà complicat. Per tant, arranca per on puguis, no? Ara acabant de tenir un problema de comunicació, Dolors... Acabant de perdre la connexió. Si voleu, Miqui, posa'ns cançons que havien d'acabar, que ja més o manco serà el moment. Ara escolta'm una miqueta de Cure, intentant recuperar la connexió amb Dolors Udina, el manco per dir-li adéu. Dolors, per favor, quin en surt?
Què ha passat, que s'ha tallat?
No sé què ha passat. Jo he notat com que se premien dos botons i dic que qualcú m'està boicotejant la meva il·lusió de la setmana, que era parlar amb Dolors Udina, traductora de Virginia Woolf. Jo t'ho deia que més o menys com aquest en el resum que tu m'has dit, no? Dolors Udina, sí. Dos punts. Virginia Woolf és complicada. Envesti-la per on puguis, perquè tot serà... Tot demanarà feina.
Totes són complicades. Diria que la senyora Dalloway és la més... O sigui, jo començaria per la senyora Dalloway, perquè el far és bastant complicada, també. Totes són complicades als anys. Però la senyora Dalloway, potser, un cop li perds la por, comences a llegir, i no... O sigui, és un llibre que jo crec que no has de voler entendre tot. Has de deixar que et vagi caient a sobre, i arriba un moment que hi entres perquè el ritme és tan bo, i la música de les paraules em sembla que et fa... que et convenç que has de continuar endavant.
I amb aquest consell, Dolors Udina, traductora d'aquest la senyora Dalloway, que acaba de tornar a publicar La Magrana, moltes gràcies per aquesta estona de conversa i de recuperar Virginia Woolf. Una abraçada ben forta. Fins aviat, Dolors.
Una abraçada, gràcies.
I a mi ja només me queda dir-vos que fins aquí el programa d'avui, donar-li les gràcies a Aina Núñez i a Miqui Fiol per la feina feta i a tot vosaltres, sobretot per la companyia. Després d'aquest ensurt telefònic, nosaltres vos dic que hi tornem d'aquí 7 dies amb més obercots i més cireres. Seu feliços. Adeu.